En això, teniu gran goig, malgrat que ara, si és necessari, sou afligits per una mica de temps, amb diverses proves. A fi que la prova de la vostra fe, molt més preciosa que l'or perible, que és provat pel foc, sigui trobada per a lloança i honor i glòria en la revelació de Jesucrist, a qui estimeu sense haver-lo vist. En ell, sense veure'l, però creient-hi, us alegreu amb un goig inexpressable i ple de glòria, obtenint el resultat de la vostra fe, la salvació de les vostres ànimes. Concernent aquesta salvació, indagaren, investigaren els profetes que van profetitzar de la gràcia destinada a vosaltres, investigant qui o en quin temps els indicava l'esperit de Crist, que eren ells, donant testimoni per endavant dels sofriments destinats a Crist i de les glòries que els seguirien. A ells els fou revelat que no era per a ells mateixos, sinó per a nosaltres, que administraven aquestes coses que ara us han estat anunciades pels qui us predicaren l'Evangeli en l'Esperit Sant enviat del cel. Coses que els àngels desitgen contemplar.
Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona.
Tot i que no us conec a la majoria de vosaltres d'una forma molt íntima, ni he sabut de molts de vosaltres durant la setmana, una cosa sí puc saber amb tota seguretat dels que avui estem aquí. I és que tots passem per problemes, oi? Absolutament tots. Diu a Job 5:7, i llegeixo a la versió Reina Valera, «Como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción». Aquesta és la cruda realitat en un món sota condicions de pecat. I encara, si som cristians, hem d'afegir que vivim en aquest món, com diu el títol de la nostra sèrie, com a forasters, com a peregrins. I la nostra identitat no s'identifica amb els valors i amb el sistema d'aquest món, sinó amb Crist. I això implica tenir, com dic, uns valors diferents als d'aquest món, que comporta moltes vegades viure enmig de l'hostilitat i afegeix aflicció a la nostra experiència com a cristians. Així Jesús mateix va dir als seus deixebles, en el món tindreu tribulació. Primera Pere es fa eco de tota aquesta realitat a la nostra vida. Però sorprenentment la nota general de tota aquesta carta no és de tristesa, no és de simple resignació, és el que hi ha, sinó que és una nota d'esperança i de goig enmig de tot això. Perquè si som cristians, tenim una nova identitat. Som el poble de Déu i esperem la seva salvació. Aquesta primera carta de Pere, i més concretament el nostre passatge d'avui, els cristians trobem moltes raons per experimentar goig enmig de l'aflicció a causa de la salvació tan gran que Déu ha preparat per nosaltres. I en aquest matí m'agradaria que consideréssim quatre aspectes de la nostra salvació que ens han d'ajudar a mantenir el goig en tot moment enmig d'aquest món i totes les circumstàncies que ens envolten. I el primer aspecte de la salvació que hem de considerar per mantenir aquest goig és que tenim una salvació protegida. I d'això és el que ens parlarà el verset 6. Però abans de res, l'apòstol Pere passa d'haver-nos portat als núvols per baixar-nos de nou a la terra. Ell va començar la seva carta parlant-nos de com la Trinitat sencera ha col·laborat en la nostra salvació. I això provoca en Pere un càntic al més pur estil hebreu, on convida els seus lectors i també a nosaltres a sumar-se amb ell. Diu el verset 3. Beneït el Déu i Pare del nostre Senyor Jesucrist, que segons la seva gran misericòrdia, no per res que hagi vist en nosaltres, sinó la seva pura misericòrdia, ens regenerarà per a una esperança viva, per mitjà i gràcies a la resurrecció de Jesucrist dels morts. Pere va acabar aquí dalt. Però ara ens baixa a la terra, per parlar-nos d'aflicions. I no és que s'hagi oblidat del tema, sinó que vol dir-nos que aquesta salvació, que funciona tan bé en una esfera invisible, en una esfera celestial, també té molt a dir a una esfera terrestre, a la nostra vida quotidiana. També funciona i és útil en la nostra realitat diària. L'apòstol Pere no és un filòsof metafísic, platònic, sinó que es tracta d'un pastor que toca molt bé de peus a terra per ajudar al ramat dels creients. I és d'aquesta manera que ara ens parlarà d'aflicions. Aflicions no necessàriament vol dir en primer lloc les circumstàncies externes que ens afecten, sinó que parla més bé de la tristor interior que produeixen aquestes circumstàncies. I diu al verset 6, en això en el que estava parlant teniu gran goig, malgrat que ara, si és necessari, sou afligits per una mica de temps, amb diverses proves. Són diverses les afliccions a les que Pere podria estar referint-se, però en el context de tota la carta queda evident que s'està referint a una realitat, a un tipus molt concret d'aflicció. I és a l'aflicció que patim per causa de viure com a cristians enmig d'un món hostil, enmig d'un món que funciona amb altres valors. I no ha canviat gaire això, penso. És cert que avui podem veure com la societat ha canviat, com el relativisme s'ha fet un espai molt gran enmig d'aquesta, però no podem oblidar que la llum enmig de la foscor sempre produirà confrontació, oposició, hostilitat. Són moltes les vegades que donem gràcies a Déu per la llibertat religiosa que gaudim en aquest país i, per suposat, estem agraïts per això i preguem perquè continuï d'aquesta manera. Però de vegades em faig a mi mateix aquesta pregunta. És simplement perquè tenim llibertat religiosa? Perquè vivim en un món més tolerant i relativista? O en realitat és perquè la meva llum està amagada i ja no confronta a ningú? L'apòstol Pau va dir al seu deixeble Timoteu, gairebé com una promesa, els qui volen viure pietosament en Crist Jesús, és a dir, viure segons la voluntat de Déu, seran perseguits. Viure una vida cristiana coherent sempre comportarà aflicció en aquest món. I és això el que estaven patint els cristians del primer segle, el que s'escriu Pere, i és això el que nosaltres podem esperar encara avui, al segle XXI. Però Pere no els explica tot això perquè ho sàpiguen simplement, això ja ho sabien i ho estaven patint en les seves pròpies carns. Pere els explica això per enfatitzar un contrast entre la seva situació actual, la que estan vivint, i la situació eterna que no canvia. Pere els diu que tota aquesta hostilitat que han de viure, que enmig de tot això, diu, en això teniu gran goig. I a què es refereix amb en això? Bé, a tot el que ha vingut dient fins aquí, que a pesar de tot això, Déu té per nosaltres, diu el verset 5, una salvació preparada. També l'anomena el verset 4, una herència reservada per nosaltres, als cels. Darrere de les paraules de Pere, en aquest passatge, podem veure resumida la pròpia història d'Israel, aplicada ara a nosaltres, a l'Església. Déu va prometre a Abraham i als seus descendents l'herència d'una terra. Canaan va servir com a un tipus, una anticipació d'una herència encara més gran. Ja Abraham i els patriarques, diu l'escriptor d'Hebreus, esperaven una pàtria millor que la que tenien, una pàtria celestial. I el que està dient Pere és que nosaltres, els que hem cregut en Crist, som ara part d'aquest Israel de Déu. Som la seva nació escollida, que ha de rebre l'herència d'una ciutat eterna i celestial, que mai aquesta es farà malbé i que està reservada sota clau al cel per nosaltres. Això ha de donar-nos una perspectiva de goig enmig d'aquest món. Les afliccions són per una mica de temps, diu Pere. L'herència que tenim reservada és eterna. Per això Pau podia dir a Romans capítol 8, considero que els sofriments d'aquest temps present no són dignes de comparar amb la glòria que ha de ser manifestada per nosaltres. El seu llibre d'or de la verdadera vida cristiana, si s'ha traduït, de Calví, deia bàsicament que viure a la llum d'aquesta eternitat farà que totes les coses, en altres paraules, es calibrin a la seva justa mesura per si mateixes i tot prengui la seva justa importància. Podem perdre el nostre benestar social com a Església? Podem ser allunyats dels nostres éssers estimats per causa del nostre testimoni? Ens poden fer fora d'un treball o ja no gaudir de la popularitat a la nostra classe que ens agradaria? Però no oblidem que encara som el poble de Déu, que tenim una herència protegida que ens està esperant. Com diu l'himne de Luter, nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Déu és el castell protector de la nostra salvació. El segon aspecte que ens parla Pere, que hem de tenir presents per mantenir el goig enmig de qualsevol circumstància, és que la nostra, tenim una salvació que no només és protegida, també és una salvació provada. Podríem dir, tot això està molt bé, però per què cal passar igualment per afliccions? I és curiós el detall del verset 6, quan diu, si és necessari. Sembla ser que sí, la resposta la tenim al verset 7, quan diu, a fi, és a dir, amb l'objectiu de que la prova de la vostra fe, que és molt més preciosa que l'or, que és perible, i tot i així és provat pel foc, sigui trobada un dia per a lloança, honor i glòria en la revelació de Jesucrist, és a dir, quan Crist torni a la terra. Tornem a recordar la història d'Israel en tot això. Pere diu que Déu el Pare ens va escollir, l'Esperit Sant ens va santificar i separar i hem rebut la sang de Jesucrist per rebre la seva vida, el perdó de pecats. Déu va escollir sobiranament la descendència d'Abraham perquè sigués el seu poble. Arribat el moment, els va redimir d'Egipte i van ser santificats, separats de la resta de nacions i van rebre la sang dels anyells per lliurar-los de la destrucció. Van rebre també la promesa d'una herència, com dèiem, la terra de Canaan, fins on van arribar. Però sabem que, com es diu, no tot va ser flors i violes. Van tenir que creuar tot un desert abans d'arribar a aquesta terra, durant 40 anys, on van ser exposats a diferents proves. Moisès ho explica en els següents termes, a Deuteronomi capítol 8. Us recomano llegir-ho potser en el dia d'avui, a la tarda, a casa. És un capítol molt interessant. I diu així Moisès, i recordaràs, parlant a Israel abans d'entrar a la terra, recordaràs tot el camí on Jahvé, el teu Déu, t'ha fet anar en el desert aquests 40 anys. Amb quin propòsit? Per humiliar-te, per provar-te, per conèixer el que hi havia en el teu cor, si compliries els seus manaments o no. I et va humiliar, i et va fer tenir gana, i et va alimentar amb manà. I diu més endavant, a fi de fer-te conèixer que no sols de pa viurà l'home, sinó que l'home viurà de tota paraula que surt de la boca de Jahvé. Més endavant diu, reconeix doncs en el teu cor que Jahvé, el teu Déu, et corregeix com un home, com un pare, corregeix el seu fill. Notem l'aspecte pedagògic de tot aquest procés? Déu va ordenar i orquestar les afliccions que Israel patiria al desert per madurar la seva fe i preparar-lo per viure en aquella terra com el poble de Déu. I això és el que està fent ara Déu amb cadascú de nosaltres enmig d'aquest món, abans de rebre la nostra herència reservada. I potser dius, però què té a veure tot això amb que jo tingui goig ara? Bé, perquè quan passem per aquestes afliccions, la nostra fe madura. I això ens dona una prova, a ningú més, a nosaltres mateixos, de que es tracta d'una fe autèntica. Exhibim millor la salvació davant de nosaltres mateixos. Veiem que la salvació en nosaltres és una realitat molt palpable, perquè mai valorem tant la fe, ni palpem tant la pròpia salvació, que quan passem per alguna aflicció. I és per això que, com diu Packer al seu llibre Conociendo a Dios, no és que Déu ens estimi a pesar de les afliccions que passem, sinó que aquestes mateixes afliccions formen part de l'amor de Déu cap a nosaltres. Ell està aprofundint la nostra salvació, la nostra experiència amb ell. Ell està fixant cada vegada més fort el seu segell a la nostra vida, madurant la nostra fe, perquè un dia es presenti davant de Jesucrist i sigui digna d'ell. Serà una fe que fins i tot, diu, rebrà la seva lloança. Deixeu-me posar dues il·lustracions per entendre-ho millor. Com aquestes plantes que es troben a la vora del riu i que la corrent d'aigua que baixa amb força, lluny d'arrossegar-les, fa que s'arrelin molt més fort a la terra i doni una fulla més bonica i més forta, una fulla millor. Així la nostra fe ha de ser madurada, ens hem d'arrelar molt més a Crist i la nostra salvació s'ha d'exhibir millor quan estem passant per moments d'aflicció. Igual que una nòvia que va al modista perquè l'arregli el vestit de boda i li talli d'aquí i d'allà per fer-li a la mida adequada per presentar-se un dia preciosa davant del seu nuvi, el dia del casament. De la mateixa manera, Déu, per mitjà de les afliccions, de la nostra convivència enmig d'aquest món, ens està retallant d'aquí, d'allà, i ens està fent un vestit a una mida molt concreta, un vestit a la imatge del seu fill Jesucrist, per presentar-nos un dia preciosos i perfectes en aquell dia davant del nuvi, davant d'ell. Tenir aquesta perspectiva present serà causa de gran goig, també, enmig de les nostres afliccions. Però un altre aspecte que destaca Pere, que hem de tenir presents per mantenir aquest goig, és que tenim una salvació personal. I és el que ens parla el versets 8 i 9. Quan Pere parla de Jesús, s'ha d'aturar. És com si tragués ben fort per ressaltar l'experiència d'aquests creients als que els escriu. Diu el verset 8, a qui estimeu sense haver-lo vist en ell, i torna a dir sense veure'l, però creient-hi us alegreu amb un goig inexpressable i ple de glòria. Pere està parlant entusiasmat d'aquests creients que no han vist mai a Jesús, però l'estimen i confien en ell, les dues coses. I penso que no ens càpiga cap dubte que Pere estaria pensant en el seu propi cas quan va escriure aquestes paraules. Ell sí havia vist a Jesús, però durant un temps el va negar. I Jesús tindria que preguntar-li més tard, Pere, m'estimes? També pensaria en tot el grup i la incredulitat dels deixebles quan no creien en la resurrecció de Jesús fins que no el veiessin. Recordem el cas concret de Tomàs i les paraules que li va dir Jesús quan el va veure. Perquè m'has vist, Tomàs, has cregut. I nota ara, feliços, plens de goig, els qui no han vist i tot i així han cregut. Hi ha una promesa de goig per cadascú de nosaltres que sense veure Crist, sense veure Jesús, hem cregut en ell i l'hem estimat. I és en aquesta categoria en la que es trobaven els destinataris de Pere i cadascú de nosaltres, com dic, que hem confiat i que estimem el Senyor Jesucrist sense veure'l encara. I tot això ens parla d'un aspecte essencial de la nostra salvació. La salvació no és tan sols una doctrina que creiem o un estat en el que estem i ens sentim o un lloc on anirem un dia. La salvació, sobretot, una relació amb una persona. La salvació és una relació personal d'amor i de confiança amb Jesucrist. Pau diu als corintis que hem sigut cridats per Déu a la comunió amb el seu fill, Jesucrist. Aquest és l'objectiu de la salvació. Veiem dues il·lustracions bíbliques d'això. Jesús mateix va anomenar els seus 12 deixebles i diu a l'Evangeli de Marc, capítol 3, que va pujar a la muntanya i va cridar els que va voler i van venir a ell i en va designar 12. Per quin motiu, en primer lloc? Diu Marc 3:13, perquè estiguessin amb ell. I després enviar-los a predicar. Però el primer és la relació personal amb el nostre Senyor. Els va designar perquè estiguessin amb ell. Podem veure l'essència de tot això recollida a l'exemple de Moisès. Sabem que el poble va cometre idolatria. I per tal de no destruir-los, Déu va comunicar a Moisès la seva decisió de no continuar amb ells. Els va prometre, sí, que els guardaria, que els ajudaria, que els proveiria de tot el que necessitessin, però que no comptarien amb la seva presència, amb el seu tabernacle, enmig del campament. I quina va ser la resposta de Moisès? Ah, bueno, mentre tinguem pa i tu ens protegeixis i ens donis la terra, està tot bé, no? No. Èxode 33:15. Si la teva presència no va amb mi, no anirem enlloc. No ens movem d'aquí. Si tu no estàs amb nosaltres. Et sembla atrevit? No. Reflexa molt bé el cor de Moisès. Ho ha entès perfectament. Perquè hi ha una cosa que volem per damunt de la provisió i de la protecció de Déu, i és a Déu mateix. És una comunió íntima amb ell. I això és el que Déu ens ha donat a tu i a mi en el seu fill, Jesucrist. I és d'això el que podem gaudir cada dia i en cada moment de la nostra vida. El nostre goig s'anirà intensificant cada dia més, a mesura que aprofundim en la nostra intimitat amb Crist. La consciència de la seva presència s'anirà fent més i més gran, més i més sensible en nosaltres, fins que es tornarà, com diu Pere, un goig inexpressable, un crit que no podem ni contenir. I encara més, quan pensem que aquest goig arribarà, com diu Pere, a ser ple de glòria. El motiu, verset 9, a l'obtenir el resultat de la nostra fe, la salvació completa de les nostres ànimes, l'episodi final de la salvació, quan un dia arribarem davant de la seva presència per veure'l, allà sí, cara a cara, tal com és. I la nostra relació personal amb ell serà més íntima del que mai ens hauríem imaginat. Què tal si comencem a treballar-la ara aquí? I aprofundir en aquesta relació personal amb el nostre Crist. Això serà també invertir en el nostre goig diari. I arribem a l'últim i quart aspecte que ens ajudarà a mantenir el goig enmig d'aquest món i de totes les afliccions. Perquè no només tenim una salvació protegida, una salvació provada, una salvació personal, també tenim una salvació privilegiada. I és d'això que ens parla els versets 10-12, on Pere ens vol donar una nota final sobre aquesta salvació i destaca breument 5 característiques per dir-nos una sola cosa. I és que tant els seus destinataris com els cristians que som avui aquí som les persones més privilegiades de tota la història. Nota el que diu, estem davant d'una salvació que va ser revelada per l'Esperit de Déu. No és invenció humana, és revelació divina. Estudiada pels profetes, predicada pels apòstols, contemplada pels àngels i tot per arribar a l'última característica, destinada a nosaltres. I no és que aquesta salvació només funcioni per nosaltres, funciona pels creients de tota la història. Però el coneixement i la revelació més gran d'aquesta salvació sí ha sigut reservat per a nosaltres avui. Imagina tot el que tenim darrere de les nostres esquenes. Avui que som aquí asseguts, escoltant la paraula de Déu, tenim tota una història de salvació darrere i tot el nostre servei per nosaltres. Les promeses de Déu a l'Edén, el cridament a Abraham, el ministeri de Moisès amb l'èxode d'Egipte, la llei del Sinaí, el tabernacle, tota la història d'Israel, David, el temple, tots els reis, els profetes que van enregistrar tot a les pàgines de l'Antic Testament, Crist, els apòstols. Pere els està dient i ens diu a nosaltres, teniu la revelació màxima de la salvació i de la gràcia de Déu. Nosaltres avui som els que gaudim d'un coneixement, d'una experiència privilegiada respecte al sacrifici de Crist, a l'Esperit Sant, l'Església com el cos de Crist, l'expansió de la salvació a tota llengua i nació i la revelació completa de tota l'Escriptura. I tot això ens ha de fer viure en aquest món amb un sentit molt gran de privilegi. Un sentit de privilegi. Els àngels, diu, desitgen contemplar. La idea que hi ha darrere és que estan estirant des del seu balcó celestial el coll per poder veure el que està passant amb l'Església, el que està passant amb nosaltres, el que Déu està portant a terme amb cadascuna de les nostres vides. Mai han vist una obra tan gloriosa, m'atreveixo a dir, com la que Déu està fent en tu i en mi, en tota la seva existència. Mai han vist una obra tan gloriosa com allò que està passant a la teva vida ara, avui, que et sembla que és no res, que estàs aquí una mica, que no saps com acabarà la història. La salvació que Déu ens ha preparat per manifestar-se d'una forma més gran que mai a nosaltres avui aquí. Tenim més eines que mai per viure la vida cristiana amb una esperança viva, amb una identitat ben ferma i segura i amb un goig inexpressable enmig de qualsevol situació que enfrontem en aquest món. Sempre se'n diu que el més difícil a qualsevol competició o esport no és arribar al primer lloc, sinó mantenir-se allà, veritat? Me'n recordo quan el Barça va fer el seu primer sextet, que molts pensàvem l'any següent, tindran motivació suficient els jugadors per mantenir-se a aquell nivell tan alt la nova temporada? No és fàcil mantenir-se. Avui hem vist quatre aspectes de la salvació que Déu ens ha donat perquè ens ajudin a mantenir un alt nivell de goig mentrestant estiguem en aquest món. Tenim una salvació que està ben protegida, que podem comprovar ara mateix, que és personal amb Crist i que ens ha de deixar amb un gran sentit de privilegi. Deixem que cadascun d'aquests aspectes llencin la seva llum sobre les nostres vides, sobre la nostra experiència quotidiana, sobre les nostres afliccions i tristeses diàries. I descansem en aquell que ens va prometre que en el món tindreu tribulació, però tingueu confiança. Jo, diu Jesús, he vençut el món. I si avui ets encara aquí, sense haver conegut aquesta salvació personalment, si vius a part del poble de Déu, de les seves promeses, del seu perdó, de la relació personal amb Jesucrist, el nostre Salvador i Creador, de la vida eterna. Llavors, no triguis més. Avui també és dia d'aquesta salvació per tu. Avui encara es continua anunciant els sofriments de Crist a la creu pels teus pecats i la seva resurrecció per garantir-te una esperança viva. Aprofita avui l'esperança de salvació. No siguis incrèdul. que siguis creient. Posa tota la teva confiança, tota la teva estima en Crist, aquell que no has vist. Però veuràs. Un dia uns el veuran per al judici etern i altres el veurem amb un goig inexpressable i ple de glòria. La meva pregària en aquest matí és que tu també et puguis trobar entre aquests últims en aquell dia.
Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic és info@cn22.org.